Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a l'abast Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego, de tonteria, y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'otra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A Ivetres Ràdio i al YouTube d'Esports i Vetres.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts. Encetam ja aquesta tercera hora de programa. Continuem amb Bernat Nadal als comandaments tècnics i, com sempre feim de manera habitual, recuperar el tema que mos cridava l'atenció a les 9. I és el següent, la possible pujada dels preus dels preservatius. No tenim llibertat.
El preu dels preservatius podria pujar fins a un 30% en els propers mesos. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ja comença a tenir efectes inesperats en productes del dia a dia. El responsable és Carex, el major fabricant de condons del món, amb prop d'un 20% de la producció global. L'empresa ha anunciat que es veu obligada a pujar-ne preus per l'augment dels costos de producció.
I mos demanen què hi ha darrere d'aquesta pujada, sobretot l'encariment de matèries primeres com és el cautxú sintètic, el nitril o la silicona, tots ells derivats del petroli. El conflicte ha afectat el trànsit de l'Estret d'Hormuz, una via clau per al comerç mundial, fet que ha disparat els costos energètics i logístics. I ara no sé si els meus companys riuen, perquè he dit una cosa malament.
No.
Cautxú?
No,
m'ha pegat el riu de qualque cosa i jo ara me sento incapaç de continuar perquè m'ha pegat també les rialles. Perdoneu.
És el cap d'alternatives perquè, perdó, que ara m'estic botant el guió, però havien dit que eren uns 3 euros, no, que podia arribar a ser, i que això és molt car, però que te surt a compte si els comanes en paquets de 100. I això m'ha fet gràcia, no, que comanar-los amb una
traquelada. Si ets molt actiu, activa, si ets molt actiu, activa, els donarà servis, els donarà, els utilitzarà, però per aventura se te caduquen, si no ets molt...
Clar, és que com anar una traquelada de 100, de paquets de 100, ja n'hi ha. És una vida molt activa.
Per tant, Marta Garau, des de la Ràdio Televisió Pública de les Illes, recomana que perquè els condons surtin baratos, comprin paquets de 100. També jo troc que és un cant a l'esperança, si m'apures. Perquè, clar...
Això vol dir que t'anirà...
Són 100 intercanvis...
O això, o pot ser un grup d'amics en plan comprem els preservatius a mitges i mos ho tiran ben barat.
Sí.
I els repartim. És que clar, és que si te caduquen, si és que una dalt no s'han de caducar.
100 són molts, eh?
Home, t'has de comprar amb una caducitat del manco d'un any.
Sí. Idò, ja està.
Bé, això no només impacta pel que fa a la fabricació, sinó també en el transport i l'embalatge, materials com el plàstic o l'alumini, que també tenen el preu a l'alça. Càrex produeix més de 5.000 milions de preservatius cada any i proveeix marques com Durex o Trojan. Alerta que aquesta empresa alerta que si la guerra continua, les pujades podrien anar més i potser els condons s'incrementaria el preu en un 50%, qui ho sap.
Els experts adverteixen també que aquesta situació pot tenir conseqüències més enllà de l'economia, de les butxaques dels clients i dels compradors. L'encariment dels preservatius podria dificultar l'accés a un producte essencial per prevenir i evitar malalties de transmissió sexual, especialment a països amb menys recursos. Una mostra més de com el conflicte bèl·lic, aquest conflicte internacional, pot acabar afectant directament la vida quotidiana de moltes persones arreu del món.
I vos esperàveu aquest efecte col·lateral derivat de la guerra de l'Iran? Per exemple, la Marta Garau fa dues setmanes setmana s'imaginava promoure una compra massiva de preservatius perquè sortissin més barats?
Mira, la veritat és que sí que pensava que acabaria impactant en altres productes com tothom, perquè hem parlat molt en aquest programa de benzina, de querosè, però clar, que això a la fi acabaria repercutint, sí, o sigui que jo crec que era d'esperar. Preocupacions davant d'aquesta qüestió, les que hem comentat a les 9, possible augment de malalties de transmissió sexual, que jo crec que seria la,
i embarassos
la part
no
pitjor,
desitjats,
embarassos no desitjats per una altra banda, i la reflexió que feien a Joana a l'inici, que deia, clar, 3 euros és molt de dobbers, perquè si te fiquen
és
uns cèntims,
per nosaltres,
evidentment,
com a persones que per ventura 3 euros no ens suposen res.
Que ja
sí,
és, que ja és.
Hi ha persones de països subdesenvolupats amb molt pocs recursos que per ventura deim 3 euros en el cas de que cada paquet de preservatiu siguin 10 euros. Per ventura aquí són 10 euros i un altre país són 25 euros. No sabem el preu que pot tenir una caixa de 10-12 preservatius un altre indret del món, però 3 euros és una pujada bastant considerable.
Com a cosa col·lateral, jo crec que també convida a fer una reflexió i que pot ser gaudir d'una sexualitat plena no passa sempre per la coitalitat. Ho dic perquè vivim obsessionats amb la penetració, sembla que si no hi ha hagut penetració no consideram una relació sexual completa, i a lo millor aquest enqueriment dels preus dels preservatius fa que en lloc d'haver-ne de fer servir 2 o 3 a cada topada, decideixis explorar altres límits de la sexualitat.
Que curiós, existeixen preservatius low cost, però si els de compres, sí, és a mesura que anem aprofundint i intentant, no?, recaptar tota la informació respecte a aquest tema, perquè és més seriós del que pensem, parlar de les malalties, dels embarassos, etc. Sí, existeixen preservatius low cost, però el que expliquen és que t'has de fixar sobretot en el certificat de seguretat, les conegudes lletres com a CE/ISO, i doncs t'has de fixar que tinguin aquestes lletres. I confirma la intel·ligència artificial, perquè he de confessar que li he demanat a la intel·ligència artificial que en paquets de 140 surten més econòmics. O sigui que, o bé, que se fan grups
per
comprar-se.
Estimava de cada vegada, la propera vegada que
144.
La propera vegada que cerquis una ampliació, que acabaran comprant una caixa de 300.
Que clar, un per cada dia.
144 preservatius Matrix, que se diuen així, per exemple, ho dic perquè no és una marca que se comercialitzi aquí. Supos que faran al·lusió a la potència, per això el nom de la coneguda pel·lícula, que per cert, si no ho heu vist, no ha passat de moda, i és una pel·lícula...
Ai,
com se nota que és divendres...
Com que espòiler, vinga, que tot... Avui
és una pel·lícula...
Un
mira, faré un espòiler, perquè de Matrix sí se pot, ja fa quan, 20 busques d'anys...
Molts, ja no rips.
Se pot fer espòiler, perquè és una pel·lícula que crec que han veït molt bé, que la pots veure ara mateix i sembla que el temps no ha passat.
Puc fer, o sigui, un espòiler? Que... Dir...
No, els espòilers no els ha fet jo, els ha fet na Joana Marató.
Puc fer una confessió?
Endavant.
Però no t'enfadaràs.
Ai, no sé, és un espòiler d'una sèrie recent?
No, és sobre Matrix.
Ah, que està infravalorada, o supervalorada, perdó.
T'enfadarà o no t'enfadaràs?
Probablement,
no
m'enfadaré. Probablement, però bé, continua.
Jo no l'he vista.
Com se pot tenir una companya de feina que se'n va dormir cada dia sense haver... Matrix encara, però sense haver vist El Padrino, també.
No, bueno, tampoc.
A mitges.
Me sap greu.
I do, assignatura pendent i anotada, perquè jo crec que tu sí que l'has vist.
Aquesta és la gent amb qui fas feina. No te pot dir una altra cosa.
Espera, perquè hi posa cara de tampoc haver-la vist.
El Padrino l'he vist, però com a trossos.
Jo vaig veure Matrix en el cinema...
I no te va agradar
segona...
tampoc, com
no,
Joana?
No, sí, me va agradar normal. La segona quina era? Matrix Reloaded.
Sí.
Sí?
I la vaig veure la segona, i la tercera ja no la vaig anar a veure. Perquè ja, a mi aquestes coses me fan...
La primera és molt bona.
Jo vaig veure la primera, i Del Padrino sí que l'he vist. Això sí que ho he de contar. De fet, la meva amiga Vanessa Pisà, gràcies, en el Reis de fa de més 15 anys, me va regalar el pack Del Padrino, que venia amb una caixa negra,
preciosa,
amb un DVDs.
Aquesta mateixa la tinc jo.
I
sí.
No, aquesta és la que jo vaig veure. En tots els estres.
I
però no venia a parlar de cinema, perquè això serà després, amb les estrenes de la
estimada,
setmana.
Podem parlar un poc de cinema, perquè cada vegada vaig cercar més informació de condons i ja no sé què més aportarem.
No, ja no tenim més informació
a la ciutadania
sobre aquestes pujades de preus. Però, si vols, sembla que canviem de qüestió i de cinema parlarem després, perquè és divendres i, per cert, s'estrena la pel·lícula sobre Michael Jackson, que aquesta jo
ara
crec que serà
una,
superpel·lícula que no podrem deixar de banda ni molt manco. Però anem per feines. Seguim amb més qüestions. Ahir ja vos parlaven de llibres, de recomanacions per Sant Jordi, i avui seguim una mica en la mateixa línia. Vos volem recomanar un llibre de la psiquiatra Gemma Parramon i el títol és molt clar, Serà por las hormonas.
Sí, Marta, perquè quantes vegades hem sentit aquella frase de això són ses hormones per explicar el malestar d'una dona. Una expressió aparentment inofensiva, però que segons molts experts amaga dècades de biaixos, d'estereotips i fins i tot d'errors dins la mateixa medicina. La psiquiatra Gemma Parramon posa llum en aquesta qüestió en el seu llibre on analitza com la ciència i la societat en general han interpretat i mal interpretat també la salut femenina.
Parramon defensa que durant anys s'han atribuït a les hormones comportaments, emocions o malestars de les dones per ridiculitzar-los o invisibilitzar-los en lloc d'atendre'ls en el seu context real. El llibre aborda com factors socials, culturals i vitals, com per exemple la pressió estètica, la maternitat o les experiències de violència, interactuen en la biologia i condicionen la salut mental de les dones.
En definitiva, una reflexió profunda sobre com s'ha construït el relat de la salut femenina i sobre la necessitat també de revisar-ho. Avui volem entendre millor aquestes qüestions, aquests biaixos i com poden afectar el diagnòstic i el tractament de moltes dones. I ho fem amb la mateixa autora, la Gemma, que ja poden saludar. Gemma, bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Un llibre que arranca amb una pregunta molt potent. Si les dones són inestables per naturalesa o si han estat mal interpretades. Era important plantejar-ho d'aquesta manera.
La pregunta ens ocuparia molta estona. Us agraeixo molt com heu presentat el llibre, ho heu fet molt bé. No sé si cal que parli massa jo, la veritat, perquè ho heu fet molt bé. Realment heu sintetitzat l'objectiu que té el llibre, no? Desmuntar tots aquests mites a través de tots aquests arguments i aquestes explicacions que vosaltres heu donat i que el llibre es desenvolupen. El fet de que s'hagi titllat o etiquetat a les dones d'inestables ha fet de que moltes vegades no s'hagi investigat més sobre el tema, perquè la inestabilitat es lliga amb algú pejoratiu, amb algú negatiu. Si en lloc d'inestabilitat haguéssim posat un altre nom, probablement no hi hagués hagut aquest estigma o aquesta ridiculització o ningú vol que l'etiquetin d'inestable, amb el que doncs, durant molts anys s'ha negat. Però el problema no és tant el que ens fan les hormones a les dones, sinó el que la societat llegeix, no? Vosaltres mateixos també ho heu dit en la presentació, no? Llegeix amb el que... I com... utilitza el llenguatge. Al llarg del llibre també parlo que com utilitzem el llenguatge, doncs, aleshores doncs, ens despertarà unes emocions o unes altres. I poso l'exemple, per exemple, dels òvuls i els espermatozoides, no? Que he sentit que ara parlàveu de preservatius. No? Doncs, clar, la ciència ha utilitzat a vegades descripcions que van molt més enllà. No? L'òvul com una cèl·lula quieta, que espera, que no decideix, i l'espermatozoide que arriba allà superràpid, valent, vencent obstacles. Clar, si descrivim les cèl·lules masculines i femenines d'aquesta manera, ja pressuposem moltes coses, no? I aquí, tot això per explicar-vos el que les hormones sí que poden modificar les nostres emocions. Però si en lloc de parlar de emocions modificades parlem d'inestabilitat, aquí hi ha té un significat que ningú vol sentir-se associat a ell. No?
Clar, el llenguatge...
Les hormones realment canvien les emocions.
Clar, i el llenguatge és molt important, no? No és igual que te diguin una cosa d'una manera que te la diguin d'una altra, no? Que fins i tot pot arribar a ser ofensiva. Però vostè, doctora, diu també que les hormones no són ni les dolentes de la pel·lícula ni tampoc les salvadores, no? Què vol dir això exactament? Perquè és vera que hi són, allà hi són les hormones.
Bueno, és moltes vegades és la societat, no, que s'ha organitzat de tal manera que fa doncs que, bueno, que pesin uns estigmes en les dones i uns altres amb els homes. O sigui, les hormones no estan ni per fer ni per ser les bones ni per ser les dolentes, no? com tu bé dius. Estan allà per complir unes funcions biològiques bàsiques, i a vegades sí que se surten d'allò que tenien escrit i ens poden produir alteracions, com la insulina no és bona ni és dolenta, però si en tenim en excés o en defecte, acaba produint malalties. Doncs el mateix, les hormones sexuals amb el sistema nerviós central. Hi ha una cita que m'agrada molt de la Barbara Ehrenreich i la Deirdre English, que el que diu és: conèixer millor la nostra biologia no hauria de fer-nos perdre de vista que no estem oprimides per ella. Quan diem biologia, aquí podíem substituir per hormones, sinó per un sistema social basat en la dominació sexual i de classe. O sigui que la naturalesa no té prejudicis, cap ni un. En canvi, els humans sí que en tenim.
Doctora,
I aquí és el que vull dir amb el títol, també.
Doctora Parramon, però com podem trobar l'equilibri entre no estigmatitzar i alhora no invisibilitzar aquest problema? Ho dic perquè de vegades aquestes frases de segur que estàs en sa regla, o això deuen ser ses hormones, són encara moneda de canvi a moltes converses, a moltes cases arreu del món, però clar, ara com us explicau, ses hormones hi tenen a veure, no han d'estigmatitzar, però tampoc invisibilitzar. Clar, és que a mi, o sa línia que separa una cosa de l'altra, és molt prima.
Sí. La majoria de dones no notaran canvis al llarg del seu cicle vital. La majoria llarga. Però sí que hi ha una proporció petita que poden notar canvis, i una proporció encara més petita que aquests canvis faran que no poden fer i que no puguin fer la seva vida normal. I quan em van demanar que escrivís aquest llibre, em van demanar que escrivís sobre menopausa. La menopausa, les alteracions emocionals que podem viure en la menopausa estan sobreestimades. I vaig dir, com a psiquiatra, no puc dedicar tot un llibre a parlar de la menopausa, perquè tampoc no hi ha tant tema si em baso en el que diu la ciència i el que també jo em trobo cada dia a la meva consulta. Hi ha altres períodes de la vida de la dona en què hi ha aquests canvis hormonals que sí que hi ha canvis més importants. I quan és això? Doncs en el període premenstrual i en el període postpart. Aquí sí que les hormones ens poden fer molt vulnerables a patir problemes de salut mental. Quan aquests problemes de salut mental interfereixen en el nostre dia a dia, sí que hem d'actuar. Però altres vegades s'ha utilitzat això, s'ha magnificat, s'han fet caricatures, no? El que comentàveu vosaltres, s'ha ridiculitzat. I això el que fa és que callem. Em trobo fatal perquè tinc la regla, però no diré res, perquè ja em diran que em queixo, que sóc una exagerada, que em queixo de no tinc voluntat per fer, no?, per superar-ho, i al final s'acaba responsabilitzant a la dona.
És important parlar de les hormones, deixar d'estigmatitzar les dones, no? Deixar d'utilitzar aquestes expressions, no? Què serà per les hormones? Perquè jo crec que han fet molt de mal, i parlar-ne de forma clara ajuda moltíssim. Tenim aquí en portada, en pantalla, el llibre de la doctora Gemma Parramon. Tot un luxe, sobretot quan parlaven de llibres, en una jornada després d'aquest Sant Jordi, llibres que ens ajuden a tenir una vida millor. Benvinguts siguin. Enhorabona per aquesta proposta, doctora.
Gràcies, i gràcies per publicitar-la.
Només faltava, tot un plaer. Continuam amb més qüestions que compartir. S'apropa el cap de setmana i, en aquest cas, volem parlar de festa, de fira.
Una cosa, perdona. Abans de res, Xisco Nadal, series capaç de ballar unes sevillanes assegut a sa cadira?
No me vaig capacitat.
No.
Ses coses com són.
I tot i que en Xisco té una tècnica molt depurada del seu conegut com a ball de cadira, que ja vàrem batiar fa uns dies, veritat?
Però jo, en aquest sentit, jo som una mica més la niña de la Puebla. Som més de quiet
i por palmes.
D'acord. Animant.
Feia més de 10 anys que no es veia a Palma la Fèria d'Abril, que es va inaugurar ahir a Hora Baixa. No sé si vosaltres sou de Fira d'Abril, si heu anat sovint a ballar sevillanes. Quin és el vostre domini de les sevillanes?
Minso. Ho dic perquè jo normalment quan he anat les vegades que he anat a la Fèria d'Abril, com que té es batei ritme de vegades que es ball de vot, faig una mateixa. I me serveix.
Per, la primera, la segona.
Per saber una mica ses passes. Però ballar sevillana és una d'aquestes coses que sa gent, quan du ja un rebujito o dos, se pensa que ho fa bé. I trobo que és, això s'hauria de revisar.
De fet, estem compartint imatges d'aquesta Fèria d'Abril i sí que veiem gent ballant i que sí que sap ballant. És el recinte Son Fusterat. Podeu gaudir aquests dies de tota aquesta música de ball, de tradició. Hi ha 14 casetes. No faltarà la gastronomia andalusa, les sevillanes, el flamenc i sobretot les ganes de celebrar, perquè hi havia moltes persones que estaven desitjant que tornés la Fèria d'Abril, la Fira d'Abril, i ara ja podem dir que és una realitat. Ai, aquest pernil salat que cap de veure, eh? Quines ganes en aquestes hores del...
Ara un platet, aquí,
eh?
Aquí, que va de te amo, aniria beníssim. Però tu has dit Fèria d'Abril. Ho dic perquè a vegades confonem Fèria d'Abril amb Bora Bauxa o en Tardeo, que s'hi diu en castellà, i si té sentit que aquesta Fèria d'Abril se celebri, és precisament per tota la gent andalusa que pot viure per les nostres contrades, se trobi una mica més a prop de casa seva i se puguin escoltar sevillanes. No és anar a escoltar música per ballar, sinó que és per anar a gaudir i celebrar, en aquest sentit, la música andalusa.
Seguim amb música.
Vinga.
Música d'un altre tipus. En aquest cas no són sevillanes. Com passa el temps, per favor, que fa 30 anys ja d'això.
The record is called Wannabe. It's Spice Girls. Take it away.
Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want.
No s'ha atrevit amb les sevillanes, però és que s'ha d'espai.
Mira, t'adiré una cosa, ara de parlar-ne. Me'n record que a la Superpop hi havia un test que era què xica espai eres.
Què xica, i quina eres?
Jo el vaig fer.
Jo era una Mel B.
Jo era una Mel C.
Una Mel C.
No me'n puc creure.
Me'n vaig endur un disgust.
Un disgust? Clar, perquè... S'esportista.
Clar, perquè ja m'adiràs de què.
Ostres, que m'estic recordant que me va sortir una poix. No sí. M'ho puc creure.
Pot semblar una mica. Teniu la mateixa estètica.
La
Victoria Beckham.
Però no tens res a veure.
Jo volia ser la Victoria Beckham, però clar, no tenia clar. Pinta.
Per favor, que me'n record perfectament. I fa 30 anys d'això.
I me'n record que una de les preguntes era, per saber si eres una verdadera Spice, quan estàs triste, què haces?
Què haces?
Dius, llores, te comes un bocata o escuchas 150 veces seguidas Wannabe. I clar, tu sabies que si volies sortir... Xica Espais, havies de marcar la resposta C, òbviament. You wanna be my lover. You have got
to give. Taking it too easy. És que t'he dit una cosa. Jo abans demanava si havíem anat a la Fèria d'Abril, si sabien sevillanes. Jo anava a dir que no he anat mai a la Fèria d'Abril i no sé ballar una sevillana, però és que jo me ponen ses espais. De fet, Xisco, fa un parell de setmana vàrem fer un especial Marató dels Marotismes
sobre aquesta qüestió.
D'aquesta qüestió dels 30 anys de cançons mítiques de quan érem adolescents.
Sí. Una pregunta, tornaran o no tornaran? Perquè no. Tornant a la informació... No, sí, perquè hi ha com a...
Sí, un moment,
rumors.
Un moment. Que aquí hi ha un guió.
Anem en esguió.
Tornen o no tornen?
Venga, exacte. Ho explicam. Enguany es commemora aquest 30 aniversari del llançament de Wannabe. Falta fita que ha generat intensos rumors sobre el retorn de les Spice Girls. Encara que Mel C va confirmar desitjos de celebrar aquest aniversari i na Mel B inicialment va activar va avivar les expectatives, fonts indiquen que una gira de reunió completa és molt improbable per falta d'acord unànime.
Però no hem de perdre l'esperança, Joana. Altres fonts diuen que el grup està en contacte constantment i que sí que volen fer qualque cosa. Qui sap quan? No ho sabem. Però jo som optimista. La darrera vegada que les 5 integrants varen actuar juntes en públic va ser la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Londres de 2012, perquè en Victoria Beckham només es reuneix per coses importants. Fites que marquen història. I en una actuació sorpresa durant el 50 aniversari de na Victoria, precisament coneguda com a Posh, ara ho deia na Marta, Posh, que va ser l'any 2024. I clar, aquí es guió me diu, teniu espais preferida?
Sí, jo la tenc, perquè jo sóc ella, en Melby.
Jo no tenia espais preferides, la veritat, eh?
A mi m'agrada molt la Gary Halliway.
Aquestes imatges són de la primera vegada que varen aparèixer a televisió, li varen fer una entrevista de carrer, com podem veure fins i tot es càmera fa recursos i hi havia un periodista que les feia quatre preguntes. Imagina't, què sabien elles que passaria amb aquesta cançó que va ser una revolució.
Clar, perquè sempre havia hagut en aquell moment moltes boy bands i elles varen ser les primeres que varen aconseguir un èxit planetari sent una banda de joves britàniques i que fins i tot varen ballar el Príncep Charles.
Jo he de dir una cosa...
Som molt repel·lents.
Jo anava amb les meves amigues a casa perdina d'una d'elles, nosaltres li deien Camp Fresh, perquè era el nostre lloc d'encontre, perquè estaven totes soles i podíem fer allò que volíem.
I perquè era un lloc fresc.
Era un lloc fresc. I teníem... ara na Marta m'encantaria que fos aquí na Marta Puyalto, perquè era una de ses espais que també ballaven jo, i teníem a ses parets de casa perdina d'Enigma pòsters de ses espais girls, i ballàvem a les totes...
Però és vera que faltaven grups de dones,
perquè veníem de pioneres.
Mira, veníem, dels Backstreet Boys per descomptat, però dels New Kids on the Block, d'anys enrere, que no sé si éreu fan, jo sí que vaig ser superfan. Need somebody now. Dels New Kids, a tope, de fet, a mi m'agradava el que era germà de Danny Wahlberg, que es deia Donnie, no, Donnie era el germà i Danny era el dels... Tenia un postet gegant
de germà o de Mark Wahlberg, en
no,
que són blancs?
Del germà del Mark Wahlberg, que era Donnie Wahlberg, exactament. No.
Jo era més de Backstreet Boys.
Fetge. 30 anys d'aquesta música...
Qüestió d'edats, Marta.
També.
Qüestió d'edats, exactament. Sí, mira, avui, 30 anys. 10 i 11, i perdó, i mitja, petita.
Un moment.
Cuerpecito de viernes, com dius tu.
No,
11:30.
Perquè 11:30. No m'ho d'oblidar, que per molt que mos agradi ballar, no tots som servei públic. Exactament. No m'agradaria que ara sa gent nas arribar tard
no
a sa feina...
No hem de dir ses hores
per
malament.
Per culpa nostra. Per tant, quina hora és, Marta Garau?
11:30 minuts i 32 segons.
De dia 24 d'abril, en què na Marta Garau fa 55 anys. Però això està així.
Ai, que dolent. Pausa per publicitat, torna tot d'una.
IB3 Ràdio és cultura.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril, de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
Thank you.
Continuem en directe i podríem dir que aquest divendres dedicam gran part de la nostra programació a parlar de sostenibilitat, medi ambient. Just ho hem fet la primera a les 10. A partir de les 10 parlàvem amb el director general de Recursos Hídrics sobre la importància de preservar l'aigua, però el tema que introduïm ara és molt important. Parlem de mobilitat sostenible, Joana.
Sí, perquè, Marta, a moltes ciutats europees el debat ja no és si s'ha de reduir el nombre de vehicles, sinó com i a quin ritme. Però com a usuaris, nosaltres estem disposats a deixar de ser tan dependents del vehicle, del cotxe, que poden fer, o que poden fer, més ben dit, les administracions per fomentar que siguem mancodependents. Hem de tornar a aprendre a caminar o anar amb bicicleta per ciutat, Xisco?
Avui en volem parlar amb la Sonia Hitchi, de Vianants Mallorca, que fa anys que defensen un canvi de model cap a ciutats més habitables. Sonia, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Clar, en parlàvem, en els darrers anys s'ha parlat molt de transformar la mobilitat, però si miram el dia a dia de moltes ciutats, la sensació és que el cotxe encara continua dominant. Avançam realment o és més una entelèquia, una cosa que tenim en ment, però que després, quan hem de sacrificar part de la nostra mobilitat personal, és quan realment no feim res?
Bé, hem de fer coses des de la ciutadania, és vera, de canviar els hàbits, però sobretot hem de canviar l'entorn i la infraestructura que els acompanya, no? Perquè si se xerra de caminar més i l'hem de deixar pel cap de setmana per passejar en puestos que se poden passejar tranquil·lament, pues no se està fomentant la mobilitat sostenible, no? I si s'explica el que és realment la mobilitat sostenible, que comença per impulsar la mobilitat activa, que vol dir primer de tot el caminar, després la bicicleta, i complementar amb un transport públic, perquè és clar que no tothom pot caminar molt de temps o no tothom sap anar en bicicleta, per els itineraris més llargs, pues s'han de combinar amb transport públic. Llavors, amb aquesta mirada cap a la real mobilitat sostenible, perquè moltes de vegades se xerra d'electrificació o de patinets o d'un altre tipus de vehicles que realment entren a descafeinar de qualque manera el cotxe, però acaba sent el cotxe, si realment volem que canviï aquesta forma de moure-nos al carrer, el primer que s'ha de fer és conscienciar la ciutadania de què s'ha de fer i, segon, donar l'espai que toca perquè sigui segur, atractiu i que pugui competir en temps i en seguretat, no? I en cost econòmic.
Clar, això d'entrada suposaria, per exemple, d'entrada a Palma, per exemple, per posar un exemple, que la gent vagi a fer feina a peu, caminant, i no tothom té la feina a prop, però és que és més. Hi ha moltes vegades mesures com restringir el trànsit, no?, que a vegades se fan aquest dia en què s'evita el cotxe o que és un dia sense cotxes, o s'eliminen aparcaments perquè la gent, en lloc d'anar a aparcar amb el cotxe, allò que faci és poder prendre la ciutat i caminar per tot, a vegades sí que és vera que generen una mica de rebuig immediat. Com a usuaris, tu què penses que haurien de fer per transformar aquesta mobilitat nostra?
Clar, hem d'entendre que nosaltres ja tenim una ciutat que ens crea la dependència amb el cotxe, no? Perquè si tenim un repartiment que té el 80% dedicat al cotxe, a vegades encara més, lo lògic és voler moure-se en cotxe perquè no tenim alternativa. I clar, la manera de canviar aquesta manera de moure-nos depèn, sobretot, l'ingredient principal és voluntat política. I això vol dir posar en marxa unes polítiques de mobilitat que xerrin de donar la resposta als trajectes que necessita fer-se a peu com toca. I què passa? Pues que el darrer estudi del PEMUS que se va fer, per exemple, no vull donar massa dates, però aquest és important. A Palma només se fan 55.000 desplaçaments en cotxe diàriament dins de la ciutat per només fer un quilòmetre o menys. O sigui, menys d'un quilòmetre.
Quina barbaritat,
això què vol dir? Pues que si ens donessin l'oportunitat de fer-ho a peu d'una manera tranquil·la, sense esperar mitja hora en el semàfor, al sol, perquè ara l'estiu necessitem ombres, i si la infraestructura no ens donés aquesta sensació de por perquè els cotxes fan massa via i tal, pues si se canviés això, seria molt més senzill.
Que s'estan fent esforços, per exemple, han augmentat els carrers peatonals, que anys enrere eren impensables, s'ha reduït la velocitat a diferents indres, s'estan fent coses, però clar, si ho comparem amb altres ciutats europees, probablement quedi molta feina a fer.
Sí, efectivament, hi ha molta feina a fer. Hi ha coses de reducció de velocitat que se pot fer encara millor, perquè més de 30 ja vol dir un 10% de morts, i, o sigui, 30 vol dir 10% de morts en cas d'atropellament, i s'estan donant molt de carrers que estan a 50 aquí de vora, i en molt de puestos que estan a una velocitat que ja és letal per als adults, i a 30 ja és perillós per als infants, això s'ha de dir també.
Fomentar l'ús del transport públic també, això seria una passa molt important. El que passa és que el nostre transport públic també ha de millorar la connectivitat, s'ha de fer esforços no tan sols a Mallorca, a la resta de les illes també seria interessant, perquè aquí afortunadament tenim més connexions, però a Menorca, Eivissa, Formentera, clar, és més difícil traslladar-se, moure-se per l'illa.
A totes les illes s'ha de fer un estudi i un projecte seriós per estudiar quins desplaçaments se fan en cotxe i poder arribar a substituir aquests desplaçaments en bus, no? En el transport públic, que és si tenim la infraestructura de carretera, el més senzill és fer-ho en bus. Començar a xerrar de projectes de tren o de tramvia o de coses que és d'aquí 10 anys, si nosaltres tenim el problema ara i el tindrem l'any que ve, crec que la solució seria emplear el que ja tenim i realment apostar per un redisseny de la xarxa de busos, que pot ser electrificada per no tenir tant d'emissions i ha d'estar pacificada, però sobretot connectada amb els horaris i la demanda que té la gent real per desplaçaments. No només els que empleen el transport públic, sinó la gent que emplea el cotxe. Des de Calvià fins a Palma, quant de itineraris en bus es fan, i quant de gent va al polígon de Son Castelló, o quant de gent té a les illes una xarxa de bus que realment no està donant una resposta perquè se fa l'itinerari massa llarg, perquè no té l'horari que toca o perquè estan massa plens.
Sònia, però més enllà de busos, cotxes, motos fins i tot, o tren i tramvia, ha dit una cosa que m'ha creat l'atenció, i és que tampoc se tracta de substituir tot això per els patinets, no? Que al final és una altra alternativa a evitar caminar o evitar pedalejar. No? I supos que no només a Palma, perquè fins i tot a molts altres municipis se veuen cada vegada més, no?, els patinets arreu, i que també en el final com que estan introduint-se, i no sé si dic que alteren una mica també la circulació, sobretot dels peatons, no?, perquè passen moltes vegades per les aceres, per les voravies, cruzen en els passos de peatons, com si... Bé, no sé si també s'està creant un problema de mobilitat amb aquests patinets.
Sí, el patinet s'ha venut com mobilitat sostenible, i és vera que és millor tenir gent en patinet que un embòs de cotxos enorme, però el que passa és que la gent no té clar que un usuari de patinet no és un vianant, per exemple. Això s'ha d'explicar. I que anar en patinet té una sèrie de risc molt més gros, no només per a l'altra gent, sinó per a l'usuari, que no són comparables amb la bicicleta. Amb la bicicleta tu tens un control de la velocitat molt més directe i emplees la teva energia, que és molt més saludable per tu i per el planeta, però a més les rodes petites del patinet fan que qualsevol
bordillo... Bot o forat.
Sí, qualsevol molt d'accidents són ells mateixos cap a un mur, perquè han trepitjat en qualsevol moment i han perdut. I clar, s'ha d'explicar que els patinets emprenyen els vianants perquè ells, per seguretat, no se senten còmodes a la carrer, a la calçada, i és lògic, perquè la velocitat no és la que toca i no està la infraestructura adaptada per ells, igual que les bicicletes, però el que passa és que quan estan compartint vianant amb patinets, amb bicicletes, pues se crea aquest conflicte perquè ens han barrut cap als costats. No? O sea...
Nosaltres no ens cansarem d'apostar per una ciutat, per unes illes més sostenibles per als vianants. Ara mateix, per vosaltres, quina seria la prioritat? Allò que penseu que s'hauria de fer i que milloraria molt la qualitat de vida dels vianants.
Bueno, hi ha dues coses que per jo són les més importants. No? Bueno, per nosaltres, per vianants en general, hi ha moltes més iniciatives, però les coses més fàcils i més senzilles, el primer de tot, rebaixar la velocitat, perquè que la gent encara pagui amb la seva vida un despist, això de no atravessar com toca perquè has d'escoltar el renou del trànsit o si ve el cotxe i tal, això de la velocitat és superimportant per estalviar vides humanes, perquè no és el mateix 30 que 50, i el segon, començar pels entorns escolars, perquè els infants són els més vulnerables i s'està sequestrant, se pot dir d'aquesta manera, sequestrant la infantesa de dins de ses cases i només tenen l'escola i la i ca nostra o una vivenda privada per l'educació. S'ha perdut l'educació que donava la comunitat al carrer, el vecindari. Ja no tenim referents adults per als nostres fills que no siguin nosaltres o qualcú de la nostra família. I això limita molt la cohesió social, la convivència i fomenta una individualitat molt perillosa.
De fet, dia 27 d'abril, a les 4 i quart, a la Glorieta del Parc de Convivència Sagrat Cor de Ciutat, teniu en marxa una iniciativa que es volta en lupa, revisió col·lectiva dels punts negres de l'entorn escolar. Clar, un poc filant amb allò que parlaves, també s'anar d'escola, moltes vegades duim els nens en cotxe, quan en realitat, jo me'n recordo quan era petit, jo és que anava caminant, i jo no tenia l'escola precisament a prop, però hi anava caminant. No.
Els mateixos itineraris que potser els pares feien a peu, ara fan el mateix, des de la mateixa vivenda, la fan en cotxe perquè ja pensen que no és segur fer-ho a peu. I aquest recorregut que es fa a Mata de Jonc també, Sagrat Cor, és una iniciativa amb famílies que el que volen mostrar és quin tipus de problemes trobàvem al camí i com s'han de resoldre, no? Quins tipus de perills tenim i quins riscos estan patint els infants per començar a promoure aquesta transformació de l'espai públic tan necessària.
Altres ciutats ho han aconseguit. Desitgem que la nostra, i no tan sols ciutat, part de ciutat perquè és com la que concentra, no?, el major trànsit, però que puguem aconseguir ser unes illes més sostenibles per als vianants. Sonia Hitchi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Petita pausa per publicitat, tot d'una parlam de les estrenes del cinema, sí. Ja és divendres i tot d'una farem el repàs amb les estrenes i Xisco Nadal.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la base Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B, U d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Dia, IB3 Ràdio.
Puntuals amb la nostra cita amb el cinema.
I ara que Scarlett O'Hara ja ens ha donat permís, començarem amb una de les pel·lícules més esperades de la temporada, el biopic de Michael Jackson, que ha dirigit Antoine Fuqua.
I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top. Mama say, mama, This is your story. Honor your past. So you wanna be stars? And embrace the future. That's what people want.
Pel·lícula per a molt, molt fans de Michael Jackson, que són una immensa majoria. Michael és el biopic sobre el gran rei del pop que ha dirigit Antoine Fuqua, responsable de thrillers com, per exemple, Training Day, recordem, o la saga de The Equalizer. I aquí canvia de registre per retratar l'ascens a la fama de Michael Jackson. El protagonista és en Jafar Jackson, el nebot del cantant, en el seu debut important, ja havia fet qualque cosa, una pel·lícula protagonista. Aquesta és la primera, i sa gràcia no és només que s'hi assembla físicament, sinó que també reprodueix moviments i energia del seu conco en tota precisió. En el seu costat, aquí trobam, per exemple, en Colman Domingo, que és un dels grans noms actuals, l'han vist, per exemple, sèries com Euphoria, qui fa de Joe Jackson, es pare de German Jackson, i també en Nania Long, que va participar, per exemple, a Boys in the Hood, entre d'altres, que fa de sa mare. Aquest seria, diguéssim, el repartiment que marca aquesta pel·lícula. Curiositat, la producció diuen que està complicada, amb moltes regravacions i muntatges molt llargs, perquè, recordem, és una pel·lícula autoritzada per sa família Jackson. No és que s'hagi fet una pel·lícula de qualcú que ha volgut fer una biografia. No, no, som davant una hagiografia de Michael Jackson, perquè s'han obviat els components més foscos o més controvertits de sa vida de rei del pop. De fet, sa filla de Michael Jackson ja ha pres mesures legals en contra d'uns dels advocats que surten a sa pel·lícula, perquè troba que no estan ben representats. Clar, si pensam que hi ha molta família de Michael Jackson que és viva...
Però no dius que estava autoritzada,
sí,
i ara
però,
sa filla?
No, però està autoritzada per sa família, perquè sa filla, per exemple, estava empipada amb una representació que s'havia fet a sa pel·lícula. Ai. I ja, no sé si ha arribat a judici ja, però lo darrer que vaig llegir l'altre dia és que ja se pensa mirar de canviar qualque cosona, però el que realment sospitós de tot plegat és que, per exemple, ni Janet Jackson, sa germana, ni la Toya, ni ningú ha participat en aquesta pel·lícula. És de sa família Jackson que té els drets d'autor, o els drets deslligat de Michael Jackson. Què ha dit la crítica? Que és un espectacle musical i que en Jafar ho fa espectacularment bé, però li retreu a la pel·lícula que ha evitat les zones més oscures i que ha fet un blanquejament, i això no, ara no era una broma ni un joc de paraules, de la biografia de Michael Jackson. En resum, una pel·lícula que és molt lluïda, però diuen poc incisiva. Bona, fet gràcia, però mem, tota sa vida, si d'una cosa s'ha parlat amb aquell Jackson, ara no crec que ningú s'esperveni.
No.
Ell va anar rebaixant els tons de pell a mesura que varen passar els anys. I un titular que trobam ha fet gràcia, versió blanqueada de Michael Jackson, i dit, anem a comentar-ho.
Jo he de dir que sí que trob que el seu nebot s'assembla moltíssim a quan era jove amb Michael Jackson, i segurament du a sa sang aquesta genètica artística, i suposo que és això que fa que hagi quedat tan bé la representació que anava
fent. L'anireu a veure o no?
Mira, jo no he estat mai fan de Michael Jackson, però sí que tinc curiositat per veure una mica què conten, no? Perquè m'agraden molt els biopics, el veure que segurament mos trobarem a faltar, no?, aquesta part que coneixem i que no se conta en aquesta pel·lícula. Però només per veure un espectacle visual, sense música en el cinema i coreografies, etc., no sé si valdrà la pena.
Jo me l'apunt, tinc ganes. De fet, avui que parlàvem de records, jo record perfectament el dia que els Reis me van dur el casset de Bad. O sigui, el record perfectament, la il·lusió que tenia. I que del nostre equip, per cert, na Yolanda sí que va poder tenir el plaer d'assistir a un concert de Michael Jackson.
Uau.
Quan només tenia 15 anys. O sigui, que fixeu-vos a
si no és malament, va ser l'any 1988.
Exactament.
Que la gent faci comptes.
M'ho va contar just ahir,
perquè parlàvem d'anar
al
Yolanda
cinema el cap de setmana.
Avui que estan d'aniversari, que na Marta Grau fa 55 anys, la gent pot calcular l'edat de na Yolanda, perquè en tenia 15 l'any 88. Aquestes...
Sigui com sigui,
matemàtic,
tu riu tant de na Yol, però na Yol va anar a veure Michael Jackson i no el
totalment. tot això que
ara tinc un dubte,
això que té,
si els espectadors diuen jo, 55,
dins de la memòria.
I què bé que els adu, o està fet a pols, el tinc aquest dubte.
Però, mira, Marta...
Anem, un momentet.
Passa palabra,
no,
tenim
no,
una altra pel·lícula.
Me queden només 4 minuts, però és igual. Sí? Obrim telèfons. 971-13-99-00. 971-13-99-00. Si qualcú vol telefonar en directe per felicitar a Marta Garau o per dir-li o demanar-li quins són els seus secrets de bellesa per estar així en el 55, tenim línies obertes ara mateix. 971-13-99-00. El telèfon més famós de les Balears.
Pobre Marta.
Tenim una altra pel·lícula, veritat.
Sí.
Deixa-la de la segona, vinga, idò.
Bé, si vols, si vols, poden seguir el guió, que jo m'he molestat amb escriure, però sí, no, no.
Segona proposta d'en Xisco Nadal, Turno de Noche, de Johnny Campbell.
Yo no oigo nada.
Pues yo lo he oído. No estoy seguro de qué ha sido, pero algo he oído, o eso diría. Y en mi cabeza no paraba de darle vueltas.
Hablas por los codos.
Este sitio antes era un almacén militar. ¿Quieres abrirla?
No, hace falta.
Turno de Noche dirigeix Johnny Campbell, un home que té una trajectòria bastant sòlida a la televisió britànica, on ha fet sèries com, per exemple, Westworld. De què va aquesta pel·lícula? Li agradarà molt a Marta Garau. Quan un fong mutant, altament contagiós, s'escapa d'una instal·lació segellada, dos joves, acompanyats per un veterà agent de bioterrorisme, han de sobreviure el torn de nit més celebrat de la història per salvar la humanitat de l'extinció, mentre aquest microorganisme no deixa d'escampar-se com un atac d'oli i destrueix tot allò que troba al seu pas.
Me recordo un poc a Estallido, de Dustin Hoffman.
Més o manco, tot
sí,
i que no era un fong.
No era un fong, però aquestes pel·lícules són fantàstiques, per què no?
Veus, era el meu regal per tu.
Qui
protagonitza? En Joe Carey, que alguns coneixereu sobretot per Stranger Things, però també va participar a qualque temporada de Fargo, i Georgina Campbell, que són els joves, acompanyats d'uns secundaris que són pesos pesats de la indústria, i sobretot noms potents, com són el Liam Neeson, Vanessa Redgrave i Leslie Manville, que no li poseu cara, però és una d'aquestes actrius secundàries que sempre fa de dolent. Té cara de bona, però sempre fa de dolenta. A mi aquesta dona m'encanta.
Vanessa Redgrave.
No, Vanessa Redgrave torna.
Mare meva, eh?
Sí, sí. Què diuen? Un desbarat nostàlgic i entretingut en els seus tots, diguéssim així com... no, ara no me surt gamberros, ho traduiré tal qual. Gamberros, bandarres i homenatges a clàssics d'aventures apocalíptiques. Això segons Raquel Hernández, de Hobby Consolas. Totes les crítiques van en aquesta línia, que és una pel·lícula de sèrie B, orgullosa de ser una pel·lícula de sèrie B, i que, sobretot, ofereix allò que promet. Per tant, si aneu a veure aquest turno de noche, vos ho passareu bé si vos agraden aquest tipus de pel·lícules.
Idò, aquestes són les recomanacions per al cap de setmana. Tenim una proposta en clau de thriller i després tenim el Michael Jackson. Sobre l'Horcada, creus que paga la pena? Molt ràpidament.
L'Horcada, la pel·lícula espanyola de... Bé, que posin el trailer, per favor. Por hablo.
Mi abuelo siempre decía que era un árbol mágico. Que en tiempos todo esto era un bosque sagrado. Y que en sus árboles...
És una pel·lícula que conta la història d'una cantautora coneguda com l'Horcada, que mor i decideix quedar-se a sa casa del seu amant, que l'havia tractat fatal, i diu, ara sabràs allò que és bo. Aquí surten Amaya Salamanca, també en Eduardo Noriega i en Norma Ruiz. Què diuen d'aquesta pel·lícula? Que és previsible i amb un guió esquemàtic i fora de desenvolupar. Per tant, jo me l'estalviaria.
Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Sí, és que Nadal. Tot d'un és esports. Repàs a l'actualitat esportiva, molt breument. Miqui Tous, bon dia. Com se presenta el cap de setmana?
Bon dia, idò, intens, perquè el Mallorca té un partit demà clau per la permanència al camp de l'Alavés, un rival directe. Hem de recordar que l'Alavés ara mateix és l'equip de primera que marca la zona de descens. El Mallorca té 2 punts més que el conjunt vitorià, per tant, és important guanyar per posar-se a 5 punts més al golaveratge d'aquesta zona vermella de la classificació. L'equip fa en aquests moments el darrer entrenament pendents de l'Ubumbo, que arrossega molèsties, segurament si pot entrar a la convocatòria per viatjar cap a Vitòria. Demà, a partir de les 12, en tota la prèvia, podreu seguir aquest partit per IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies, company, i bon cap de setmana.
Igualment.
Repassa el contingut del programa el dia, començant per Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Avui al Dia Menorca parlarem amb na Margot Sastre, presidenta del Comitè d'Empresa de Queseria Menorquina. Ha estat anomenada i serà la nova presidenta del Comitè Europeu de Dones del Sindicat d'Europa. Farem després un poc de balanç de les ventes del Dia de Sant Jordi. Ho farem amb la llibretera Dolors Boatella. Us presentarem també una altra novetat editorial escrita per na Irene Bosch, una menorquina que viu a Granada i que us presentarà el seu primer llibre, Caminando con tus ojos. Tancarem amb aquesta presentació una setmana intensa de presentacions de llibres de menorquins. És divendres, farem l'habitual vernissatge amb la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvia Pons.
Bon cap de setmana, Clara i Mamí. També bon cap de setmana per Laura Tura, Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. Molt bon cap de setmana també per valtros. Abans de dir-vos que tenim avui, idò, molta cultura, perquè nosaltres seguim una mica de ressaca de Sant Jordi, així que començarem parlant de llibres que mai en tenim prou, i després sentirem una mica de música. Els llibres ens els recomanarà en Julio Ranz, el poeta i periodista, i després parlarem de nova música amb en Pere Navarro, el multiinstrumentista i productor a Eivissenc, que el tenim encara per Geòrgia, però ja mateix torna. I després repassarem l'agenda del cap de setmana, perquè Sant Jordi continua aquí a Eivissa durant el cap de setmana, així que repassarem tota l'agenda cultural amb Nibón Aranyó i també l'esportiva amb el nostre company en Raül Medrano. Molt bon cap de setmana a tots.
Igualment per tu. I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia a Mallorca, com se presenta?
Molt variats, perquè, per exemple, parlarem de la nova fauna, guia de fauna, en els boscos de les illes. Heu de pensar que moltes, sobretot els que som de ciutat, no sabem reconèixer els rastres d'una ploma de quin ocell és. Per ventura no sabríem distingir un mart d'una geneta. I de Xarxa Forestal han publicat aquesta guia, que són quatre fols molt interessants, sobretot per aquells infants que no estan acostumats, que són urbanites i no estan acostumats a conèixer els nostres boscos. Després parlarem amb la colla de dimonis de Sant Jordi, que presenten el Dimoni Vell, amb l'associació d'amic d'espol de Saharaui, perquè en la regularització els saharauis queden com a apàtrides, és a dir, no són de cap país. I en la secció d'Un món de paraules d'en Xavier Oliver, avui analitzarem el llenguatge dels tangos argentins, els lunfardos porteño, que és tot un idioma.
Tornem dilluns, que tinguis també un molt bon cap de setmana, igual per als oients i els espectadors. I told my mama.